Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20, dijous, avui començant mes. Estem a 1 de febrer del 2018, hores d'ara amb 4 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica. També farem un repàs de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Aquest diumenge, que serà 4 de febrer, és el Dia Mundial contra el Càncer, i avui ens visitarà la gerent de la ASC Catalunya contra el Càncer de la demarcació de Lleida, i que també és psico-oncòloga, la Eva Figuera. Amb ella parlarem de totes les activitats que han preparat de cara a aquest diumenge i que també s'estan duent a terme aquesta setmana. També parlarem de salut i de nutrició amb el Cristian Didier. Evidentment, també us centrarem amb el Dia contra el Càncer, que serà diumenge. Doncs què podem fer des de l'alimentació, el que mengem i com ho mengem. I encara ens quedarà temps, perquè el Joan Bellmunt ens dugui directes cap a la una. A partir de la una, ja saps, la nieve en la Cope, amb el David Velasco avui des de Barcelona, parlant de totes les activitats, gruixos de les estacions hivernals i de, doncs, moltes coses, moltes activitats per fer el cap de setmana. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb la Laia Flores. Laia, què tal? Bon dia, bona tarda.
Bona tarda. Avui dijous a Lleida els cels estan coberts i podrien deixar precipitacions i ruixats que en qualsevol cas serien més dèbils i dispersos al sud del territori. La cota de neu baixa dels 1.200 als 700 metres i s'activa un avís groc a la Vall d'Aran, on tot el dia podríem arribar a acumular 7 centímetres a partir dels 600 metres. Les temperatures segueixen en descens i ho notarem especialment durant el dia. A Lleida, 7 graus, Balaguer, 6 graus, Tàrrega, 6 graus, la Seu d'Urgell, 7 graus i Viella, 5 graus. Al Pirineu bufarà vent de component nord-est moderat i a la resta del territori serà suau i de component oest. Demà divendres seguim amb aquests cels ennuvolats que podrien deixar precipitacions, especialment a la Vall d'Aran, on es manté aquest avís groc per nevades que podrien deixar 5 centímetres a qualsevol cota. La resta del territori seguirà ennuvolat, però no s'esperen precipitacions contundents. La cota de neu baixarà uns 300 metres en general i les temperatures patiran un descens, especialment al Pirineu i a la Vall d'Aran, on s'activa també un avís groc per temperatures de fins a menys 6 graus. La resta, pocs canvis, algunes gelades al Pirineu, algunes gelades dèbils en la resta del territori. Pel que fa a les mínimes, arribaran als menys 7 graus a Viella aquesta matinada, els menys 5 a la Seu d'Urgell, menys 2 a Balaguer, menys 2 a Lleida i 0 a Tàrrega. I les màximes demà seran 12 graus a Lleida, d'un grau a Balaguer, 8 graus a Tàrrega, 5 graus a la Seu d'Urgell i 0 graus a Viella. Al Pirineu demà el vent bufarà moderat, tot i que podria arribar a ratxes fortes de fins a 80 km per hora. A la resta, el vent serà suau i moderat, com en el dia d'avui. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs ara que obrim la plana judicial, accepta 4 anys de presó per vendre drogues al seu bar de Lleida, però demanarà la llibertat per desintoxicar-se. Les parts accepten rebaixar la pena a la seva parella fins als 20 mesos perquè no es dedicava al tràfic de manera habitual. En plana política, el grup del PDeCAT demana a la paeria de Lleida la relació de finques i propietaris que es podrien veure afavorits amb el nou POUM. La formació considera que cal fer aquest exercici de transparència per evitar que el pla es converteixi en un instrument d'especulació urbanística. I rècord històric del turisme a les comarques de Lleida amb 1,16 milions de visitants durant l'any 2017. El nombre de viatgers es posiciona com el millor de tots els temps, al igual que el turisme estranger, mentre que les pernoctacions se situen en nivells similars al 2006. I abans de parlar d'esports, un apunt climàtic. La temperatura del Pirineu és avui dia un grau més càlida que la de fa 50 anys. Experts d'organismes climàtics participen en el projecte Climpi, que recopila més dades i permetrà fer projeccions de futur. Ara sí, parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I aquest cap de setmana visita'ns a la fira Lleida Ocasió.
Parlem de futbol. El Lleida Esportiu finalment va anunciar ahir el fitxatge del lateral dret Carlos Ramírez Gálvez Leto pel que queda de temporada i per la següent. És un jugador de 22 anys nascut a Les Palmes de Gran Canària i que arriba procedent del filial del Real Saragossa. El director esportiu de Lleida Esportiu, Jordi Esteve, l'ha definit com un jugador de banda dreta que pot jugar en dues posicions, tant lateral com d'extrem, i que és el perfil polivalent que estaven buscant.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Arribem al moment en el que fem memòria. Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Ahir ho vam anunciar i vam dir que quasi bé amb tota la seguretat avui estaríem al mes de febrer.
Bon mes de febrer. Ah, ja. Els desitgem ja des del dia 1 que sigui molt bo. I a més ne té 28 només aquest any. Sí, i sí. Per tant cobrarem abans.
Tot s'ha de mirar,
clar,
per la part positiva.
Clar que sí.
Doncs escolta, l'any 93, 1 de febrer,
la Casa d'Aragó va celebrar els seus 50 anys de la seva fundació amb un balanç positiu. Pel nou exercici es van fixar la captació de socis i la potenciació de les recent creades àrees de joventut i de la dona. L'aleshores president de l'entitat, el senyor Cosme García, va anunciar que tenia intenció de deixar la presidència al desembre de l'any 1993.
Cosme García és el nostre Cosme García, no?
El nostre company, sí. Els afectats de la manca de trens a la línia Lleida-Balaguer, que fa dies també que en parlem, van organitzar un esmorzar popular reivindicatiu demanant més trens per enllaçar Lleida i Balaguer. Sindicats, partits, usuaris i IPCENA, també s'hi va posar IPCENA, exigien restablir els serveis anteriors. L'alcalde de Balaguer, el senyor Josep Borràs, va manifestar que els autocars no eren una solució definitiva en aquest problema. La coordinadora es va reunir amb Renfe, Generalitat i Diputació per intentar solucionar aquest problema que per algunes persones pues, era molt necessari.
Oh,
era molt necessari aquest transport.
Bueno, tot el que afecta als mitjans de comunicació és mitjans o de transport, és, afecta a la gent.
No
perquè la gent hi
confia, cotxe,
en això, no, evidentment.
I el tren, doncs, no sortia molt, molt bé de preu, més econòmic per les persones que no tenien tanta capacitat doncs, per pagar un bitllet més car.
Clar.
I, per tant, doncs, era una cosa a solucionar. La Universitat de Lleida era notícia perquè Josep Grau, que era el president de la Diputació de Lleida, demanava que no es retallessin les titulacions de lletres. Va enviar la seva petició al comissionat de les universitats. La supressió suposaria, segons Grau, un prejudici pels habitants de Lleida. També la propera construcció del traçat de les vies de l'AVE Lleida-Saragossa continuava preocupant pel seu impacte ecològic a Vallobar, perquè podria incidir en una zona d'alt valor ecològic a Vallobar, sobretot. La zona era un punt neuràlgic del futur Parc Natural dels Monegros. Les ripes de Vallobar servien de refugi a les colònies d'aus rapinyaires protegides. I anem acabant. La pensió mitja va arribar a les 53.000 pessetes a les comarques de Ponent. L'INSS gestionava 77.542 pensions aquí a Lleida. Algunes persones cobraven en aquells moments 4 ajudes i altres persones 2 ajudes.
No.
És la notícia que segurament que llavors interessava moltíssim.
I tant. Bueno, Mari Carmen, apa, fins demà.
Fins demà.
És nostra llera, no la suya. Se les va echar encima toda la ciudad.
Black Hawk derribado.
Es imprescindible que lo llevemos desde la zona hostil hasta la zona segura.
El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
Llega algo único y sorprendente a los centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés.
Solo 4 días tienes un 30% de regalo para próximas compras.
Además, hasta el 80% de descuento en primeras marcas de moda.
Para hombre, mujer, jóvenes, infantil.
Del 1 al 4 de febrero aprovecha esta increíble oferta en centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ho hem avançat al principi del programa. Estic content, a més, avui està amb nosaltres la gerent de la ASC Catalunya contra el Càncer, la Eva Figuera. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La tinc aquí avui, a la Eva. I ara ens en reiem perquè
Les altres vegades, al cap de l'any que parlem amb la Eva, sempre li dic el mateix, dic, t'atraco telefònicament perquè la truco, escolta, són 10 minuts, entra ara al programa i mira, aquesta setmana hem intentat que pogués venir a veure'ns les cares, que quan ha entrat a la ràdio hem dubtat, no ens coneixíem.
No.
No ens coneixíem en persona.
O almenys no ens en recordàvem.
Bueno, no ens en recordem, que jo ja tinc un historial llarg de no recordar-me de les cares de la gent, per tant, és un problema. Escolta, sigui com sigui. Eva, benvinguda.
Gràcies.
Gràcies per venir.
Molt amable.
Evidentment, ara parlarem de moltes coses del càncer, però la principal, o la excusa, i que crec que segueix sent doncs, una excusa vàlida, és que el Dia Mundial contra el Càncer està marcat per aquest diumenge, dia 4 de febrer, i des de l'ASC Catalunya contra el Càncer, i concretament des de la demarcació de Lleida, Eva, doncs teniu tot un seguit d'activitats en marxa. Unes activitats que s'estan duent a terme durant tota aquesta setmana, ara en parlarem, i també de cara al diumenge.
Sí. El lema d'aquest any de la campanya és el de si lluites contra el càncer ens tens aquí, una altra vegada, el mateix de l'any passat. Continuem, no?, amb la intenció de fer arribar a la població que ens necessita, no?, que ens conegui, que conegui l'ASC, que conegui les nostres prestacions, que conegui els nostres serveis, i per això aquest títol, no?, una altra vegada. Vam creure adient, no?, per fer ressò i per poder arribar al màxim de població possible, pues fer algo simbòlic, no?, fer diferents accions. I una d'elles, que és la que estem portant a terme durant aquesta setmana, és poder fer aquesta icona, no?, aquest punt solidari a diferents coles, de tant de Lleida Ciutat com de tota la província, que estan col·laborant més de 25 coles que estan fent aquesta icona, aquest punt solidari de ens tens aquí, que estem molt agraïts, la veritat, als coles, a les juntes locals.
Això per entendre'ns és quan tu busques al Google Maps, que això s'ha posat,
diguem,
això és una icona que fa 20 anys segurament ningú sabia que existia, és aquesta que és com una gota que després és allargada, que et marca el lloc. Doncs és el mateix amb color verd,
El
color verd és el de l'ASC Catalunya contra el càncer. Sí. Aquest és el color verd.
Sí.
Sé que de vegades la gent diu que càncer és el rosa. No, el rosa és del càncer de mama, només, eh?
Sí.
El verd
és contra
el càncer.
I bueno, pues fent arribar aquestes gotes solidàries, no? Pues a tots els indrets d'aquí de la província, no? Agramunt, Balaguer, Golmés, el Bagés, Térmens, Tàrrega, Barbens, Bellcaire, vull dir, podríem enomenar totes les poblacions que estan fent aquesta gota solidària durant tota aquesta setmana. Agrair a aquests nens, a aquests profes, a aquests col·les i juntes locals que ho estan fent. Paral·lelament amb això, volem fer...
Per cert, aquestes fotos les publicareu...
Les estem aglutinant i les publicarem totes juntes.
Molt
sí,
bé.
Donant l'agraïment i fent ressò d'elles. Com a colofó d'aquesta gota solidària, volem el diumenge, a la plaça Sant Joan, a les 12 del migdia, fer també una gota solidària. Vull dir que a totes les persones que ens estiguin ara escoltant, no?, i les apetegui a partir de les 11 del matí, el diumenge, passar-se per la plaça Sant Joan, pues podran participar. En aquest cas ho farem no en cartolina, sinó en paraigües de color verd.
Ah.
I farem una gran, també.
Hem de portar nosaltres
tindrem
el paraigua.
Tindrem paraigües.
Si algun té algun de verd que el porti o no cal.
No, tenim uns paraigües estupendos que prestarem per fer aquest punt solidari.
Això diumenge a les 12?
Diumenge a les 12 a la plaça Sant Joan de Lleida. Vull dir, a tothom que
espero
vulgui...
realment que els paraigües no els haguem de fer anar. Ara no sé la climatologia com anirà. Però...
Fred segur, no? Estan dient, però...
Bueno, però fred ja és la data.
Sí.
Com sigui la pluja, que també és veritat que és molt necessària, amb aquestes activitats a vegades es llueix una mica. Escolta, a la plaça Sant Joan podem fer la gota aquesta verda, la més gran.
La més gran.
Doncs fem-ho.
La més gran, amb més paraigües, i per fer una bona foto, no?, una bonica foto des d'aquí, des de Lleida Ciutat, d'aquest colofón, no?, final del 4 de febrer. Aquest mateix dia, 4 de febrer, també s'il·luminarà de color verd. Altres anys s'ha il·luminat de color rosa, etcètera. Paeria, alguns ponts... a Lleida Ciutat, però aquest any també hem volgut pues, seguir una mica amb aquest estel nostre de proximitat, no?, d'apropar-nos a les comarques, d'apropar-nos a tot el territori, i s'il·luminaran de color verd pues, més de 30 també municipis, diferents coses, diferents edificis, ponts, fonts, esglésies, Almacelles, Almenar, Alguaire, Alcarràs, Térmens, vull dir, tornem també a un gran llistat que també publicarem i farem aquestes fotos al Facebook,
o sigui,
i a Lleida Ciutat.
Divendres tarda diumenge tarda, vespre, nit, tot el que pugui s'il·luminarà de verd.
De verd.
Per exemple, a Lleida ciutat, les llums de sota dels ponts del riu, la paeria, escolta, busqueu.
Sí. Tenim també probablement l'església de Taüll, de Sant Climent de Taüll, que també s'il·luminarà.
Home, serà icònica, també, aquesta foto.
Sí, i ja dic, Cervera, Sant Guim de Freixenet, a Guissona, a Viella també, Consell General, vull dir, bueno...
Se m'està ocorrent que, potser no ho veurem des de fora, però la gent que a casa tingueu llums d'aquestes que es pot seleccionar el color, doncs mira, en senyal de matereixo, doncs poseu-les de color verd.
Ah, doncs mira, és molt bona idea, també.
Que... I feu una foto i pengeu-la a les xarxes socials, jo què sé.
És també molt bona idea. Hi ha molt ambient a través... Vosaltres sabeu que nosaltres estem distribuïts a través de, també de juntes locals per poder arribar a tot el territori. Són persones voluntàries que estan a més de 84 municipis de Lleida.
Eva, tens gent... A tots els racons de la província de Lleida.
A tots, podem dir, tenim la sort i podem estar agraïts.
Afortunadament.
I agraeixo ara en aquests moments a tots els voluntaris que té l'associació, que són, sempre diem, l'ànima de l'associació. Al final hi ha un grup de tècnics que tirem endavant els projectes, les prestacions, els serveis, però que seria impossible sense tot el suport i l'acompanyament que ens fan els voluntaris. I en aquest cas, a les juntes locals, no? A través d'aquestes 84 juntes locals que tenim en aquests moments, que han fet de xarxa perquè tot això pugui ser realitat.
Repeteixo o recordo que ens esteu escoltant des de la Seu d'Urgell fins a la plana de Lleida. Si algú s'està escoltant i diu, escolta, jo és que la SC Catalunya contra el Càncer ara mateix sí que sé que existia, però no sé, us ho dono ràpid. Mira, per exemple, estan a Lleida, centralitzats, però a partir d'aquí, com ens ha dit la Eva, tenen voluntaris a tots els racons de Lleida. Per tant, si necessites suport, si necessites informació, qualsevol història, tindràs una persona ben a prop.
I professionals que es desplacen,
clar,
no?
Jo us dono ara l'adreça de la central a Lleida, però d'allí, ràpid us buscaran la solució. A Lleida estan al carrer Pallars número 25, que fa un munt d'anys que hi són, però ho recordem, carrer Pallars número 25 a Lleida. Podeu trucar al 973-23-81-48, 23-81-48, i si no envia un correu electrònic, que de vegades és més fàcil i còmode, que és lleida@asc.es, lleida@asc.es.
No vull oblidar-me de lo del punt solidari que farem aquest a Lleida, però que si el temps permet, a la marxa Beret, allà dalt, es farà també un punt solidari. Vull dir que totes les persones que estiguin a la Vall d'Aran, si el temps acompanya, no ho tenim gaire clar, però si el temps acompanya també es farà amb paraigües un punt solidari a la marxa Beret.
Home, doncs amb una foto aèria amb el fons blanc pot quedar magnífic també, Aquest diumenge, 4 de febrer, és el Dia Mundial contra el Càncer. Estem parlant amb la Eva Figuera, que és psicooncòloga i gerent de la SC Catalunya contra el Càncer a la demarcació de Lleida. Escolta, abans de que marxis, perquè hi ha moltes coses per parlar i no podrem arribar a tot, però...
Un altre dia, no?
Avui s'ha mostrat els resultats d'un estudi de l'Observatori del Càncer i és una faceta que de vegades oblidem però que existeix per desgràcia, i és l'impacte econòmic en les persones i en les famílies que tenen càncer.
Sí.
I existeix aquest impacte econòmic, sobretot en autònoms, en persones amb salaris baixos o en persones que estan a l'atur.
Sí.
I aquest estudi ens ha posat xifres sobre la taula i són xifres, ja no són suficients, són prou crues.
S'ha posat xifres de Catalunya, de tot l'Estat i de Catalunya concretament. Sabem que el càncer afecta i impacta a tot el sistema familiar i a la persona en totes les seves facetes, això ho sabíem, no? Emocional, social, espiritual, comportamental, laboral, però també una part que nosaltres des de l'associació anem treballant des de fa molt temps, que és tota la part de serveis socials, no? D'ajudes econòmiques, de préstec de material ortoprotèsic, de préstec de perruques, que cada vegada hi ha més gent, no?, que és beneficiària d'aquests serveis, i perquè darrere, amb aquesta radiografia que s'ha fet des de l'Observatori del Càncer de la ECC, veiem pues, que hi ha a Catalunya 3.942 persones que estan en una situació de vulnerabilitat econòmica, no?, i que estan passant per un diagnòstic de càncer. D'aquestes, 1.893 serien persones que són autònomes, la majoria homes. parlant, aquest cas parlarien la majoria.
Estem parlant propera, quasi proper al 50% ja.
Que estan, bueno, que estan en un negoci, que estan en una botiga... Que
no,
estan,
no, és el que diem, els autònoms no es poden ficar malalts. Doncs escolta, hi ha vegades que no pots evitar-ho.
Que les diagnostiquen un càncer, que tenen que continuar pagant un lloguer, pagant una sèrie de despeses i que, a més, tenen que suportar, no, les despeses de lo que suposa un diagnòstic de càncer. Persones a l'atur... o amb prestació o sense prestació, que estaríem parlant de 1.376 en aquests moments a Catalunya, en aquest any 2017 que hem passat.
I ulla la propera dada.
I 674 persones amb sous que podríem dir, pues bueno, extremadament baixos, i que moltes vegades són els únics que estan aportant ingressos a la família.
Dic ulla amb aquesta dada perquè resulta que la majoria són dones.
I amb edats cada vegada més joves.
Que el que diem de la diferència salarial home-dona, que al segle XXI havia d'estar solucionat, estem a l'any 2018, i, home, potser sí que s'ha fet alguna cosa, només faltaria, però falta molt camí.
Dir-vos que aquí a Lleida, durant aquest any, a la memòria que tenim de dades, durant aquest any 2017, hem atès a 123 famílies amb ajudes econòmiques o amb orientació a nivell social.
Eva, ja que et tinc aquí, ja saps que, mira, els mitjans de comunicació també... A mi, personalment, el que m'agrada sempre és el tracte amb les persones i la història de les persones, però sí que és veritat que també sempre incidim en el tema de dades. Ens agraden les dades, les xifres. El tema del càncer, la demarcació de Lleida, podem fer un resum... amb xifres de l'afectació de l'any 2017, ha pujat, ha baixat, s'ha estabilitzat l'afectació?
Tenim dades també de l'Observatori, no?, d'incidència durant el 2017 de més de 2.100 persones. El 827 d'aquestes eren dones i 1.300 homes. I tornem a repetir una mica la incidència de càncer de colon, pròstata i pulmó, amb aquest ordre, no?, en el cas dels homes, i càncer de mama i colon, amb aquest ordre, amb el cas de les dones.
Colon, a les dones, com a segon...
Sí.
Tot això està vinculadíssim al que mengem.
Al final,
amb
hàbits de vida saludables, no? Que és el que intentem també treballar.
D'aquí uns minuts està amb nosaltres Cristian Didier, que és el nostre nutricionista, que tenim setmanalment els dijous amb nosaltres, i cada setmana, ara us creureu al sortir, cada setmana ens incideix exactament amb el mateix. Ull amb el que es menja i ull a com es menja.
Sí.
No
sí,
el què, i
sí,
com.
Sí. Demà, de fet, una altra acció que no és il·luminar ni fer punt solidari, és concretament a treballadors de paeria i de diputació, fer una acció de reptes de vida saludables, no? D'involucrar-los, no?, amb aquest exercici físic, amb aquesta alimentació saludable, i li farem marcar un repte, no?, durant el matí de demà, a través de voluntaris també que estaran en aquests dos llocs de la ciutat de Lleida, paeria i diputació, i donarem una poma de les d'aquí, de l'Ibinda, que també tenim preparades per poder donar.
Molt bé. Si lluites, ens tens aquí. Segueixen l'eslògan, la marca, el leitmotiv, o digue-li com vulguis, segueixen la idea principal de la ASC Catalunya contra el càncer. Està amb nosaltres avui la Eva Figuera, que és psicooncòloga i també la gerent de la demarcació de Lleida. Eva, escolta, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies per haver-me convidat.
Escolta, que us quedeu sense paraigües el diumenge.
Ojalà.
Que això és gratuït, només cal anar a la plaça Sant Joan aquest diumenge a les 12.
Convidat quedes també tu.
I tant. Ho tinc apuntat.
Convidat quedes.
Amb taronja, que tinc un bolígraf taronja, que així em
queda per sobre. L'important t'ho poses amb taronja, no?
Tant que sí. Eva Figuera, gràcies per estar amb nosaltres.
A tu, moltíssimes gràcies.
Rinascimento. Des de 1982, fent de la fusta un art a preus molt, molt competitius. Vingui a Rinascimento, Germanetes 14, a 7 metres del Pàrquing Hospital Montserrat. Rinascimento. Mobiliari i decoració. Ara... rebaixes espectaculars.
Dynamic Wash més a prop teu. Reapertura Lleida de l'antic rentador Janot. Nova direcció i nova plantilla. Hem millorat les instal·lacions per un nou concepte de rentat, el de Dynamic Wash. Rentat interior i exterior. Neteja fons de les tapisseries per deixar el seu cotxe sempre impecable. A Cronista Muntaner 25, Cap Pont. Obert des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda. Consulta la web dynamicwash.net.
Estoy aburrida de esta casa, necesita una reforma.
Y tú necesitas Arterama.
Se tiene que reformar la cocina y el baño, las puertas hay que cambiarlas, en el suelo querría poner parquet y además aprovechar bien el espacio con unos armarios a medida.
Te lo estoy diciendo, Arterama.
¿Así de fácil?
Por supuesto, en Arterama son profesionales con más de 25 años de experiencia. Les entregas las llaves y se ocupan de todo.
Fantástico, Arterama es lo que necesito.
Pasa por Rugeda Lluria 28, detrás de la estación del AVE o en arterama.net.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
Herrera en COPE, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brilla el sol.
I estem encadenant dies seguits de boira i de fred, però per què no hem de posar un tema com aquest? Cuando brilla el sol. El sol sempre és sinònim de benestar, d'estar bé, d'esperança, d'alegria. A més, per sobreviure necessitem el sol, perquè hi ha doncs, algun mecanisme del cos que necessita que li toqui el sol amb moderació i fora de les hores problemàtiques, sí, però el sol és vida igual que ho és l'aigua. Anem a parlar de salut i de nutrició com fem sempre amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
El sol, vamos? El sol és necessari, eh?
El sol és, bueno, de hecho, es vital.
És vital, és vital.
Es vital.
Con moderació i buscando la manera, però és vital.
Mira, yo tengo que decir que en la consulta, en los despachos, aquí en el centro, por la tarde tengo unos sofás que da el sol.
Ah.
Y entonces 5 minutos necesito para sentarme ahí a tomar el café y te da el sol.
Claro.
Y entonces te da vida. No puedes hacer la fotosíntesis, pero te da vida.
Muy bien, Cristian, vamos a hablar de salud y nutrición. Estabas en la preescucha, ahora hemos estado con nosotros Eva Figuera, que es psiconcóloga y también la gerente de la ESC Cataluña contra el Cáncer. Y hablábamos de la incidencia de este último año del cáncer de colon como primera en los varones y como segunda en las mujeres. Yo le recalcaba que nuestro nutricionista siempre nos dice la importancia que tienen dos cosas. Uno, lo que se come y dos, cómo se come.
Desde luego, o sea, lo que pasa es que vamos dando pasos de gigante en este tema porque cada vez le damos mucha más importancia a cómo comemos y qué comemos, ¿no? Y entonces por eso el tema que queremos plantear hoy, ¿no? Con este tema relacionado. Pero tenemos que aprender a educarnos, tenemos que avanzar en este tema y aprender y entender el porqué de las cosas,
claro.
¿No?
Claro, claro. Bueno, pues vamos a hablar de, bueno, lo debemos llamar prevención.
Sí, bueno, estamos hablando porque en la lucha contra el cáncer, desde luego que la gran batalla es la prevención. Intentar evitar que la persona llegue a una situación concreta.
Claro.
Una vez llegue, pues están todos los tratamientos preparados y los protocolos, pero la prevención es la clave, ¿no? Es verdad que es como una vista muy panorámica, muy grande y muy bien, no sabemos por dónde tirar, pero sí que sabemos cuestiones básicas, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que sabemos básicas en el cáncer de colon y en el cáncer de mama es que tenemos que estar fuertes, ¿vale? Uh-huh. Esto parece un anuncio de televisión,
sí.
Pero es verdad, ¿no? Necesitamos que nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema, nuestras células, los tejidos, el tejido del intestinal, el tejido de los pulmones, el tejido mamario, esté fuerte, ¿no? ¿Qué significa estar fuerte? Significa que tengamos unas defensas y unos sistemas de contraataque alerta, ¿vale? ¿Cómo hago yo para que mi sistema inmunitario y para que mi sistema en general esté alerta y esté fuerte para combatir aquellas historias extrañas que vayan entrando en mi cuerpo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Pues mira, hay una cosa tan básica como que los nutrientes son esenciales. ¿Qué significa que los nutrientes son esenciales? Hay nutrientes que solo los podemos obtener si los comemos. No los podemos fabricar nosotros. Me explico. Por ejemplo, tú no eres capaz de fabricar el cloro,
claro,
o el magnesio. Nosotros tenemos unas reservas de magnesios que van circulando, pero son nutrientes esenciales. Hay vitaminas o proteínas o aminoácidos que tú no puedes fabricar. Las has de consumir, las has de ingerir. Uh-huh. Claro, si tú no ingieres esas sustancias, no las comes, no te nutres adecuadamente, el sistema pues empieza a hacer como unos balances, porque claro, yo sin magnesio no puedo estar. Pues ahora lo saco de una zona y la pongo en otra. Y no tengo aquella proteína que me falta, pues la quito de una zona y la pongo en otra, ¿no? Entonces empieza como a desequilibrarse y con el tiempo van pasando, va pasando de que pues voy arrastrando ciertas deficiencias, ¿no? Entonces es muy importante que la alimentación nos aporte todos los nutrientes que son esenciales. Y volvemos a la misma historia de siempre, como que el que dice, ¿no?
Claro.
Para yo tener todos los nutrientes necesarios, tengo que tener una dieta variada. Porque, aunque me digan, esto, y voy a hacer muy énfasis, porque hay gente que me dice, bueno, yo como verdura, pero cada día como lechuga. Porque cada día como lechuga, ya como cada día verdura. Está muy bien, pero la lechuga que comes no tiene los mismos nutrientes que la espinaca. Y la espinaca no tiene lo mismo que la judía, ni que la coles, ni que otra verdura en concreto o otra hortaliza.
Variada y equilibrada.
Y entonces, hay que variar, hay que comer cada día una cosa diferente, intentemos variar y alimentos propios de la zona y que sea equilibrado. Entonces, equilibrada significa pues que pongamos todos los grupos de alimentos, que no me deje ninguno, que no sea restrictivo. Ahora no como tanta proteína, ahora como mucha, ahora como menos hidratos de carbono, como muchos. Entonces, cuando tú mezclas la dieta variada con lo equilibrado, seguro que cumples con todos los requisitos, te estás comiendo todos los nutrientes. Si los comes todos, ya das un paso muy grande para que tus defensas estén fuertes y tu organismo esté luchando contra... No, por ejemplo, la pared intestinal es una pared muy sensible, recibe todo lo bueno y lo malo que comemos.
Claro.
Y todo lo bueno y lo malo del entorno. Si esa pared intestinal no está fuerte, algo va a pasar en un futuro, es muy probable, ¿no? Entonces, es muy importante tener dieta variada y equilibrada para estar fuertes en general, ¿eh? Uh-huh. Y entonces, a partir de aquí, aparecen una serie de cuestiones añadidas que se han relacionado directamente con cierto tipo de cáncer. Uno de ellos es el estreñimiento, ¿vale? El estreñimiento se ha asociado directamente con la alimentación y se asocia muy directa con el cáncer de colon. Entonces, una de las cosas que tenemos que evitar en nuestro entorno es que haya estreñimiento. Y por mucho que nos negue, que no digamos, hay muchísimas personas que no van al lavabo cada día.
Claro, es que ir al lavabo cada día una vez, esto es normal, pero aún podríamos ir dos veces al día y seguiría siendo normal.
Seguiría siendo normal. Y tres veces seguiría siendo normal.
O sea, lo digo porque hay gente que dice, hostia, es que he ido dos veces al baño en un día, es que estoy mal. No, que eso está dentro de la normalidad. Lo que no es normal es bajar de una vez al día.
Sí, yo en las entrevistas, como todos mis pacientes saben, si una de las cosas que más pregunto es cómo vas al lavabo, es consistente o no, el color de las heces, ¿no? La frecuencia, y hay personas que van una vez a la semana, dos veces a la semana.
Claro.
Y eso es un problema, y hay que solucionarlo. Entonces, aquellas personas que estén teniendo esta situación con el estreñimiento, que en algún otro programa hemos hablado de cómo solucionar el estreñimiento, deben de buscar una solución, hay que buscar una salida, hay que indagar un poquito a ver qué pasa, ¿no?
Uh-huh.
Y un otro punto que trabajamos mucho en nutrición es evitar sustancias que son posiblemente cancerígenas, ¿vale? Aquí está también, es una medida muy preventiva. O sea, desde el punto de vista de la prevención es tener un sistema inmunitario muy fuerte, evitar situaciones patológicas como el estreñimiento y evitar en grandes medidas sustancias posiblemente cancerígenas. O que se han declarado que son posiblemente cancerígenas.
Que además esta lista, por desgracia, está en constante actualización.
Sí, esta lista y estas actitudes, ¿no? Y estos comportamientos. Para decirte un ejemplo, pues, el fumar, ¿no?
Sí, sí.
Se relaciona directamente con el cáncer de colon y de mama. O sea, es una actitud y es un hábito... que ya se relaciona directamente. Bueno, pues sin más, ¿no? Y lo continuamos haciendo. Pero hay sustancias concretas que se han relacionado con el cáncer, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, para ponerte un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los edulcorantes. Los edulcorantes no hay una ciencia cierta y no sabemos exactamente cuál será el efecto que tiene la sacarina con el cáncer. Es muy difícil relacionarlo y muy difícil conectarlo. Lo que sí sabemos es que hay sustancias edulcorantes como la sacarina que en grandes cantidades pueden jugar en contra de nuestra salud. Hay algunos estudios que lo han valorado.
Yo sigo diciendo lo mismo, oye, que el sabor amargo es un sabor que existe por algo, que no tiene que ser todo dulce.
Tal cual.
Que a veces la gente tiene que ser todo dulce, que no, que el sabor amargo existe y que al final es falta de costumbre, ¿eh?
Y que es de aprender a disfrutar de él. Pero bueno, una vez una persona decide tomar sacarina, bueno, es que piensa un poquito cuánta sacarina te tomas al día. Porque una persona mínimo que se tome 2 cafés al día, por no decir 4, ya se está tomando 2 o 4 sobres de sacarina al día. Y si le sumamos que el yogurt es edulcorado, ya le pones otro chute de sacarina.
Claro.
Y si le sumamos que tomas una leche vegetal con azúcar, con edulcorante, entonces son como gotitas que al final no son tan gotitas, es un chorrillo importante cada día de edulcorantes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues hay sustancias parecidas a estas que el día a día pues las vamos ingiriendo, ¿no?
Bueno, etcétera.
Y sí. Una última cosa, Ricardo, ya te dejo. Es mucho cuidado a las famosas dietas anticáncer, ¿vale? Porque eso puede jugar una mala pasada en lo que nosotros estamos promulgando. Una cosa es hacer una dieta preventiva para el cáncer, que es alimentación variada, equilibrada y generalizada, y otra cosa es introducir en aquellas pautas de alimentación anticáncer que no se han demostrado que funcionan. Por ejemplo, la leche. No, el promulgar que no se debe tomar leche porque es posiblemente relacionado, no hay ninguna evidencia científica que lo demuestre. Entonces hay que diferenciar muy bien quién te aconseja para prevenir directamente una sustancia anticancerosa.
Hombre, y supongo que tampoco caer en el tema de, oye, sigo una dieta de 10 días de solo manzanas.
Está claro.
Correcto que las manzanas son muy buenas, correcto, pero, oye, equilibrado y debemos de tener de todo, con lo cual... eso choca frontalmente. Quien dice la de las manzanas dice la cualquier cosa, ¿eh? Oye, solo de pescado crudo, no sé, esta me la invento, seguro que existe. O sea, nada de eso, ¿eh?
Sí, sí.
Molt bé, doncs hem parlat amb el Cristian Didier, el nostre nutricionista. Hem parlat de salut. Aquest diumenge és el Dia Mundial contra el Càncer. I hem parlat amb la Eva Figuera també de les activitats que hi haurà. Però és una lluita anual, dia a dia, en la que nosaltres, a nivell de prevenció, podem fer moltes coses amb l'alimentació, del què mengem i com ho mengem. N'hem parlat amb el Cristian Didier, des de Disanta Nutrició, que estàs en Alcalde Porqueras número 74, sí.
Sí, tal
qual. Vale, perfecto. Alcalde Porqueras número 74, y si no, busqueu a les xarxes socials, a Disanta Nutrició o al Cristian Didier. Cristian, un abrazo.
Ricard, gracias.
Doncs apa, que sí, aquí anem directes cap a la una, puntuals, com sempre, amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
I buscant aquesta nova proposta dels nostres pobles, ja amb el mes de febrer en marxa.
Exacte. Poble petit, però poble bonic. Calau Urgell. El Vilar de Cabó.
Vilar de Cabó?
Sí.
Aquest tampoc no...
No et sona?
Jo crec que no hi he passat.
Vull dir, si t'he portat la fotografia, si el volies contemplar, és boniquet, eh? És el testimoni que jo he estat allí.
Sí, sí.
Si més no, fent la fotografia, no? I procurant parlar amb la gent, que a vegades no trobaves ningú.
Em consta, Joan.
Bé, anem cap a l'Alt Urgell, anem al Vilar de Cabó. Cal dir que des d'Organyà cal agafar la carretera en direcció a Cabó. Passarem primer pel poble del Pujal i tot seguit arribarem a Vilar, dit també Vilar de Cabó. A frec de carretera hi trobem l'església de Sant Miquel, que és als afores del poble. És un edifici senzill, de planta trapezoidal, molt transformada, però amb elements i vestigis històrics de gran importància. El campanar és d'espadanya, té 2 ullals, però només un d'ells conserva la campana. La notícia més antiga remunta a l'any 929, però entre els segles X i XI surt moltes vegades mencionat. Aquest poble, ubicat de ple a la vall de Cabó, va formar part del patrimoni dels Caboet, com no podia ser d'altra manera, i per raó del matrimoni d'Arnau de Caboet amb Arnau de Castellbó, d'Arnau de Caboet amb Arnau de Castellbó, passà a formar part del Vescomtat de Castellbó, 1185. L'església parroquial de Sant Miquel és esmentada l'any 1090, en el document de dedicació de l'església de Santa Maria d'Organyà, com a bé atorgat aquesta església en la seva primera consagració del 1057. Una de les tradicions arrelades dels habitants d'aquest indret ha estat l'anar a l'aplec de Santa Fe d'Organyà, el dilluns de la segona Pasqua. Diu que era costum agafar unes gotes d'oli de la llàntia de Santa Fe per posar-les a l'interior de les dues orelles dels seus fills, ja que la creença és que aquestes gotes d'oli guarden l'oïda durant tota la vida. Per tant, vull dir, els remeis, els olis, sí, també, sí. Hasta aquí, a la tradició surten popularment. I avui pues, parlem d'un altre oli en la dita. Diu, l'oli de nepta, tota picada repta.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que anem directes cap a la una, busquem la darrera hora i després, ja saps, la nieve en la copa amb el David Velasco.